En Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres i disposat a fer unes quantes coses. La primera és parlar en directe amb una mani, amb una manifestació que ara mateix hi ha a Madrid. I a Madrid és una manifestació dels tècnics superiors sanitaris que porten unes quantes jornades en vaga. Bàsicament són vagues que es van convocar ja els passats 30 i 31 d'octubre, avui, dia 3, i demà, dia 4 de novembre. Que bé, ja sabeu que aquestes vagues dels tècnics superiors sanitaris suposen la paralització de l'activitat en molts serveis hospitalaris del Sistema Nacional de Salut, en tot el país, a tot Espanya, bàsicament, Per què? Doncs per fer 5 cèntims, si ens agafa el què. Els tècnics superiors sanitaris són els que s'encarreguen de fer les proves, bàsicament. Si tu necessites fer-te un TAC, si necessites fer-te una analítica, si necessites fer-te una radiografia, si necessites fer-te un munt de serveis de la sanitat, doncs són tècnics superiors sanitaris. Si els tècnics superiors sanitaris paren, bàsicament els engranatges de la sanitat para. Para, en aquest cas, no? Què volen? Doncs, bàsicament reclamen l'actualització del seu estatut, l'estatut marc aquest famós, que demanaven també els metges, doncs també ho demanen els tècnics sanitaris, els tècnics superiors sanitaris, una valoració professional, les categories, bàsicament. De fet, la darrera vegada, estem jugant una mica al gat i al ratolí, perquè la darrera vegada que estem parlant d'això, precisament, ja parlaven de que més o menys aquella vaga es va suspendre perquè ja s'havia arribat a un acord o almenys a un principi de compromís per arribar a un marc doncs satisfactori per tots. Però sembla que no ha estat així, donat el tema. Així que hi ha una manifestació ara mateix a Madrid que ha començat al carrer Alcalà i arribarà al Ministeri de Sanitat. Així que si teniu proves per avui o per demà, vigileu per si us les anul·len. Esteu molt al tanto amb el tema. En parlem. Allà està Madrid, en plena manifestació, el José Joaquín Durán, que és secretari d'Organització del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris. José, buenos días, bienvenido.
Buen día, José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, parece que la cosa continúa. No se acaba de llegar a un acuerdo, por lo que parece.
Qué va, el problema es que tenemos una clase política que vive de espaldas a los trabajadores y a la ciudadanía. Ese es el gran problema que tenemos.
Pero en un principio, la última vez que hablé contigo, parecía que había buenas intenciones, ¿no? Parecía que la cosa estaba medio encarrilada o había brotes verdes.
Sí, parecía que había. En principio, perdona, que tengo la voz un poco tomada.
Nada, no te preocupes.
En el mes de junio, la ministra de Sanidad se había comprometido a cumplir lo que pedíamos, que básicamente era que nuestra formación sea igual que la del resto de Europa y del mundo, que sea una formación universitaria. España tiene una situación anacrónica. Nosotros tenemos una formación de 2.000 horas, muy alejada de los estándares de calidad mundial. Y piensa que somos los que manejamos, como tú decías antes en la introducción, los que manejamos las altas tecnologías sanitarias, con una formación del siglo XX, todo se ha dicho.
¿Y cómo es posible ¿Cómo es posible?
Pues mira, ahí, por un lado, el gran empresario, digamos, de nuestro trabajo es la administración pública, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, aumentarnos la capacitación, mejorar nuestra formación, quiere decir que nos tienen que subir de nivel, con lo cual seremos mano de obra más cara. Y parece ser que eso no es importante. Después tenemos determinados lobbies, los cuales siguen apretando para que no crezcamos. Y hay uno claro, y sobre todo lo hemos vivido, que son las organizaciones de enfermería, las cuales eran quienes hacían este trabajo en el año 84. Y las organizaciones de enfermería, cuando digo organizaciones, me refiero a colegios, sindicatos y demás, algunos de la gente importante de estas organizaciones, aún siguen apretando para que nuestra formación esté por debajo, porque al final seguimos dependiendo de ellos. Cuando eso es anacrónico totalmente. La enfermería tiene unas funciones muy importantes, nosotros tenemos otras funciones muy importantes, totalmente distintas, y que tienen que convivir en el día a día. Ese es uno de los lobbies, pero hay más lobbies, el de algunos grupos empresariales privados, que tampoco les interesa que seamos mano de obra más cara, porque, bueno, al final es una cuestión económica en muchos casos. Pero lo que estamos pidiendo es de justicia. Nosotros hablamos con nuestros compañeros portugueses, tiene una formación de 4.000 horas lectivas en universidad, ligado a centros hospitalarios, con un estándar de calidad importantísimo, pueden llegar a ser doctores, están investigando, a nosotros eso se nos coarta bastante. Y creemos que una mejor formación y que podamos ser ciudadanos europeos de primera es una de las bazas, una de nuestros máximos objetivos. Hay más, son varios sí. Las demandas que estamos haciendo y todas legítimas y creo que justas.
Bueno, de hecho, tengo entendido que continuaréis con las movilizaciones, en este caso, hasta que no se llegue más o menos a un entente cordial del tema.
Sí, ahora de momento tenemos hoy y mañana, seguimos en huelga, total serán 4 días, 2 de la semana pasada y 2 de esta semana, y si no la ministra de Sanidad, la ministra de Hacienda y los consejeros de Salud no siguen en sus 13 de no atendernos, pues seguiremos seguramente durante las Navidades o principios de año, volveremos a la huelga y seguramente en ese caso ya iremos a la indefinida. Entonces, bueno, si quieren seguir trabajando de espalda a la ciudadanía, pues porque sigan por ese camino, pero yo creo que se equivocan. Se ha visto muy mucho que nuestro trabajo es hipernecesario. Tenemos los hospitales tambaleando muchos de ellos porque, claro, nosotros estamos haciendo la orden de mínimos y la orden de mínimos no es hacerlo todo, es hacer lo que marca la orden de mínimos. Si bien nos están poniendo zancadillas por activo y por pasiva, ¿no? Mínimos abusivos, con lo cual el derecho constitucional a la huelga se coarta.
Sí.
Y eso está complicando mucho la situación en los centros de trabajo, donde hay unas tensiones altas y que esto después trae consecuencias a lo largo del tiempo. Jefes de servicio haciendo el trabajo de los técnicos, direcciones de enfermería mandando a hacer cosas que no hay que hacer. O sea, hay una situación complicada y esto va a traer consecuencias porque el clima que queda es bastante malo. Están acostumbrados a que nunca nos habíamos movido desde el año 2005 y claro, cuando nos hemos movido han dicho, uy, ¿esto quiénes eran? Puede ser el problema, que estamos ahí como dormidos y no sabían ni lo que hacemos ni quiénes somos en algunos casos. Los que conviven con nosotros de manera cercana, sí, pero los grandes gerifaltes de los... las consejerías de salud del ministerio y demás no saben ni lo que hacemos. Esa es mi sensación,
José Joaquín, y hablando de sensaciones, ¿qué sensación te da? O sea, ¿crees que... ¿qué pálpito te da? ¿Que la cosa... hay una perspectiva positiva?
A ver, para empezar, en las anteriores dos convocatorias de huelga, el ministerio llamó al comité de huelga. En esta convocatoria, el ministerio no ha llamado al comité de huelga. Y más cuando la ministra de Sanidad y su equipo se había comprometido a cumplir 6 puntos. No han cumplido, tan solo han cumplido uno, que era... que los marcos de comparativos españoles y europeos estuvieran correlacionados, pero no han cumplido el grupo B, que es una deuda que tiene la administración con nosotros desde el año 2008, que se nos debe un grupo de clasificación, el cual está ahí en una disposición transitoria y no terminan de sacar, que nos están robando, y lo digo así de claro, nos están robando nuestro dinero de hoy y nuestro dinero del futuro, de nuestras jubilaciones. Y no vemos que eso, no vemos acercamiento. Entonces, me da que es que no tienen interés. De hecho, nos contestaron hace una semana con una carta que era bastante, ¿cómo lo diría que no suene demasiado mal? Nauseabunda. ¿Por qué? Porque es como llamarnos tontos. Decía que, bueno, que el ministerio que había adquirido era un compromiso, no acuerdo. Claro, nosotros entendimos que era un compromiso. Entendemos que cuando un ministerio dice que va a hacer eso, lo va a hacer. Y creemos que la clase política tiene que hacerlo, porque tiene que buscar el bien común, y el bien común aquí es que nosotros tenemos una situación que sea buena para nosotros, claro. Y cuando nosotros tengamos una situación buena, será buena para la ciudadanía, porque va a recibir todo aquello que nosotros podemos darle, con más garantías de calidad aún.
Pues, señor José Joaquín Durán, secretario de Organización del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, oye, muchísimas gracias por esta charla. Y un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros siempre. Y bueno, y ahora a ver si ahora cuando lleguemos al ministerio tienen a bien recibirnos y podemos explicarle de nuevo lo mismo. Y pedirle disculpas a la ciudadanía por las consecuencias que tiene esto, que aunque la gente piense es que no me han hecho el análisis, no me han hecho la radiografía, pero al final el problema es que están jugando con lo que nos da de comer, con nuestro medio de vida. Y lo que estamos pidiendo son mejoras para nosotros, pero como decía anteriormente, también para ellos. Gracias, José Miguel, siempre.
Gràcies a ti, i tant de bo us rebin i tot funcioni bé. Va, que de seguida en parlarem de descans i després parlarem d'intel·ligència artificial, però en aquest cas de formació. Ja sabeu que una de les preocupacions de la irrupció de la IA com quan entra una tecnologia nova, si em permeteu fer comparacions, la màquina del vapor, mira si me'n vaig enrere, igual no m'hauria d'anar tan darrere, però per posar un exemple clar, quan va entrar la màquina de vapor, hi ha moltes professions que van desaparèixer perquè la màquina de vapor ho feia més, millor i més ràpid. Però van crear una d'altres, van crear altres professions. Amb la IA passa el mateix, i passarà el mateix. És un drama perquè, és veritat, destruirà llocs de feina, però crearà d'altres. I les universitats s'han posat mans a l'obra. De fet, ja s'han graduat els primers estudiants de IA. De seguida en parlem d'això, i en parlem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, parlem d'Avianca. I parlem d'Insignia, Vallavianca, que és la nova experiència business class a Llatinoamèrica. Aquí la connexió entre el cel i la terra es viu en cada detall, des del confort, des de l'exclusivitat del teu espai, fins a un menú d'alta cuina en el que cada tast reuneix el millor de la nostra regió. Així que eleva la teva forma de volar comprant a avianca.com. Avianca, membre de Star Alliance.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3:40, al president del Girona, Delfí Geli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, totalment, però Girona. Un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud. Y cuando hablamos de salud hay un factor importantísimo que es el descanso. Cuando digo, vamos a dormir y no, te levantas que puedes haber dormido 12 horas, da igual. Pues que te levantas ya con ganas de volverte a dormir, ¿por qué? Pues hay un factor clave. Hay muchos, ¿eh? Pero uno de los factores clave te lo vamos a solucionar ahora, el colchón. Nacional del Descanso es tu solución. César Biosca, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado de saludarte.
¿A ti te ha pasado alguna vez eso?
Oye,
bueno,
muchas.
No, porque tú ya tienes colchón bueno.
Sí, y además no soy de aquellos de en casa de herrero cuchara de palo.
No,
y me gusta ir probando lo nuevo que va apareciendo. Y claro, cada persona es diferente. Cada persona, pues el colchón que me va bien a mí no tiene por qué irte bien a ti. Por eso siempre decimos que hay que dejarse asesorar. Que nosotros le recomendaremos en función de su peso, de sus gustos, de su estado físico. En fin, es importante. No te vas a tirar un minuto vestido encima del colchón y ya sabes que ese es el que te va a ir bien en los próximos años. Deje que nosotros lo hagamos, que le asesoremos. 10 minutos, 15 minutos. Además lo ponemos muy fácil. A la gente mayor le encanta, no tiene que ir a ningún sitio. Nosotros vamos, repito, sin compromiso, compañeros uniformados, con una visita concertada, sin ningún tipo, repito, de compromiso ni de obligación de compra. Tenemos diferentes colchones, colchones premium de máxima calidad. Trabajamos directamente de fábrica a domicilio. Ahora, si nos llaman de parte de COPE, a mitad de precio cualquiera de nuestros colchones, 50% de descuento, atención personalizada. Siempre la atenderá la misma persona.
Eso es clave, ¿eh?
Sí, porque si luego tienes un problema o tienes una duda o quieres preguntar algo, espérese que le pongo con otra persona, espérese. No, la misma persona que te atendió ya va a ser la persona que te solucione cualquier cuestión que te surja. Se lo montamos, el colchón, nos llevamos el viejo sin coste adicional. Si es que no tienen que preocuparse de nada, ni coger el coche, ni ir al pueblo de al lado, ni ir al barrio, no. Nosotros lo hacemos todo sencillísimo y encima ya sé que ahora estamos apretaditos, que vamos justitos de dinero, pero que se puede pagar muy poquito a poco. Financiación a su medida, sin entrada. ¿Qué te va a costar un colchón de máxima calidad con doble cara de verano y de invierno? Pues lo que vale un café o menos al día. O sea, que es muy sencillo, pero lo que sí le puedo asegurar es que se va a arrepentir. Pero se va a arrepentir de no haber cambiado el colchón antes.
Correcto.
Porque cuánta gente nos llama, oye, jolín, de verdad, ¿por qué no cambié el colchón? Esto es una maravilla, duermo y me despierto con otra cara, con otras ganas, con otra ilusión. Es que el descanso, dormir y descansar, que no es lo mismo, pero cuando descansas bien es una auténtica maravilla.
Además, César, con todas las garantías, ¿eh? No se piensen ustedes, todas las garantías que marca la ley y las que ponéis en Nacional del Descanso.
Garantía, la oficial, la que marca la ley y la garantía. Les puedo asegurar que somos una empresa seria, presumimos de ello, llevamos muchos años y, hombre, siempre puede surgir algún problema. No hay nadie perfecto en este mundo. Y por eso ahí es cuando se valora el que te atiendan y que te solucionen el problema.
César, ¿y dónde hay que llamar, precisamente?
Pues a un teléfono muy sencillo, 93-799-2000. Y si nos llama de parte de COPE, la sábana bajera, protectora del colchón y además impermeable de regalo. Y para este invierno le regalaremos también una mantita.
Ah, bien.
Para estar calentitos y para disfrutar todavía más del colchón. Una manta Sherpa que se llama.
Sí.
Que es una verdadera. Además de bonita, es que sirve para calentarnos, evidente.
93-799-2000. Empieza a descansar con Nacional del Descanso. César Biosca, muchas gracias.
Y a ti, un abrazo muy fuerte.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja no t'escapes de tot això, eh? Si no saps un mínim d'allà, tard o d'hora se te'n menjarà. Ho hauràs de saber. Hauràs de jugar amb ell, o amb ella, millor dit, o com vulguis dir-li. Hauràs d'incloure-la en moltes coses. És un què perquè segurament en conceptes d'educació hem d'entendre què està fent aquest bitxo. Ho hem d'entendre. És un monstre que no es pot parar i s'ha d'afrontar. No ens hem de lluernar, perquè si no ens passarà com ens va passar quan va venir el mòbil, que vam veure totes les coses bones del mòbil, però no les dolentes. I ja coneixem les dolentes, no entrem aquí. La IA és tres coses del mateix, eh? Ens enlluernem amb aquesta tecnologia, que és molt bona, és molt xula, és molt apassionant, però també té els seus quers. De fet, estan sortint ja de la universitat els primers graduats en IA. Són uns 90 alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat Autònoma de Barcelona. Són les dues universitats públiques catalanes que van impulsar aquest nou grau en intel·ligència artificial ara fa 4 cursos. Bé, són uns estudis que han anat guanyant adeptes aquests últims anys, coincidint, doncs, amb això, no?, amb el desenvolupament d'eines tan populars com ChatGPT, per exemple, i sobretot la constatació de que la IA ens canviarà la manera de viure. De fet, ja ho està fent. I de treballar. I, de fet, ja ho està fent. Ja ho està fent, eh? De fet, aquest curs, la meitat dels estudiants que hi han demanat plaça, en primera opció, s'han quedat fora. La nota de tall per accedir a aquests graus és alta. Passa dels 11 punts sobre 14. tal com passa en altres carreres tecnològiques. De fet, només 3 de cada 10 matriculats són noies, a més a més, eh? No té res a veure amb la puntuació, sinó que en aquest cas estaríem també amb una bretxa de gènere en aquesta qüestió, perquè 3 de cada 10 són noies. És a dir, l'atracció sembla més masculina que femenina en aquest cas. Però bé, no entrarem en aquestes qüestions, sinó que parlarem de tot això. Sergi Tor, bon migdia, com estàs?
Bon migdia, José Miguel. M'ha agradat dins de la teva introducció aquesta nomenclatura que has utilitzat per redefinir la IA. Has utilitzat les paraules bitxo i monstre.
És que és un bitxo i un monstre. És tal qual, és un bitxo i és un monstre. Bitxo perquè l'has d'entendre i monstre perquè no te l'acabes. És una qüestió que, a més, el que saps ara, demà ja està antiquat. Però on portes tu el tema ja, Sergi?
Fluixet. Fluixet. Tinc molt un camp de millora important. Estic fent proves.
Estàs fent proves?
Sí, doncs perquè sé que vostè m'està tutelant. Estic fent proves. Estic a punt ja de culminar el primer capítol i la meva primera experiència.
Ja veuràs que la IA et canviarà la vida, Sergi. Ja ho saps que sí, t'ajudarà.
No l'amor, no l'amor.
No l'amor,
sinó
no.
La intel·ligència artificial.
No confonem. Mira, la IA, i això és un missatge que crec que tots hauríem de tenir molt clar, la IA és un gran copilot. La IA és un gran ajudant.
Però si ja has canviat, de mitjo monstre a
no, copilot. No, però si ho poses a pilotar, si ho poses a que faci ella com a capitana, aquí, tard o d'hora, tindràs un problema.
I encarregat amb la seva feina de preparar doncs, aquests primers graduats amb el món universitari, he volgut indagar una mica amb el que són els estudis universitaris, que sí, evidentment evolucionen segons com va la societat, no? Doncs mira, saps qui van ser els primers estudis universitaris a l'edat mitjana?
No, quins?
Doncs mira, teologia.
Ah.
I dos que estan en l'actualitat. Quin pensaria vostè que ja des de l'edat mitjana estem estudiant?
Filosofia i matemàtiques?
No, són més concrets.
Llengua?
No, medicina.
Medicina, vaja.
Clar, i dret, les lleis.
Vaja.
Sí. A les universitats de Bolònia, l'any 1155, París i Oxford, 1163. Els primers estudis universitaris van ser de teologia, medicina i dret. Al segle XIII, 12 universitats ja, a Espanya, primer Palència i Salamanca. Finals del segle XIII, principis del XIV, més universitats, entre les quals hi ha, vull dir, la Universitat de Lleida.
No.
En aquest cas, l'estudi general. A hores d'ara, a Espanya existeix actualment 9.447 titulacions universitàries, dividides en 4.226 de grau i doble grau, 4.025 de màster i doble màster i 1.196 de doctorat. L'oferta es distribueix en les 5 rames de coneixement principals que serien arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura.
Bàsicament, les universitats estan adaptant al que exigeix la societat i les necessitats
d'aprenentatge. Mira que d'aquests 5 rames, les 3 d'edat mitjana hi són, teologia, medicina i dret.
No, perquè són incombustibles, això no passa.
I també ara una petició. Indagant, he vist que un espanyol té el rècord mundial de carreres universitàries fetes i aprovades.
Ostres!
És important, lo d'aprovar, eh?
Com es diu aquest geni?
Es diu Antonio Monroy, 53 anys, madrileny. Té 13 carreres universitàries,
ai,
dos doctorats i 3 postgraus.
Què hem fet tu i jo, Sergi?
Però clar, la pregunta és, aviam el temps, jo és a dir, tindria interès de contactar amb ell, si vol intento fer producció, li aporto la entrevista, però clar, la pregunta és, com gestiona el temps? Perquè clar, als 53 anys també has de portar el plat a taula.
Tu i jo que tenim ja els 57 complits.
Sí, exacte, 3 dies.
Camí de 58, què hem fet tu i jo amb el nostre temps?
Bueno, hi ha alguns que estem amb 0. Jo vaig fer dret i no vaig culminar, i altres amb 13 carreres, 2 doctorats i 3 postgraus.
Doncs mira, parlem d'aquesta nova, d'aquest nou graduat en intel·ligència artificial, si em permets. Mira, tenim el Sergi Tomàs, que és un d'aquests graduats, de fet ha tret aquest graduat a la UPC, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Sergi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Escolta'm, per què vas estudiar ja? Per què ho vas decidir, això?
Doncs la veritat que no t'ho sabria dir gaire. Quan et poses a mirar carreres i poses a investigar, doncs trobes coses que et sonen molt i coses que no sonen gaire fan més curiositat, no? I a partir d'aquí doncs, vas estirant, quan et trobes aquest grau, vas veient les coses que es fan i que es deixen de fer, i just en aquell temps doncs, havia sortit amb Google, que havia fet la intel·ligència, la primera intel·ligència artificial que guanyava un humà, o havien tret AlphaFold, amb el que fent servir IA predeien com es doblegarien proteïnes i coses així,
sí.
I de cop trobes un camp que treballa en molts llocs diferents, que està avançant molt i que sembla molt divertit, i cap a dins.
I és cert? Complet les teves expectatives? És molt divertit?
És divertit. No, està bé. Sobretot la possibilitat de poder anar a molts llocs diferents i arribar a les solucions als problemes de moltes maneres diferents, no? I tenir una mica aquesta llibertat quasi creativa.
Sí.
Sí que és veritat que li dona molt... Bueno, és...
Valor així. Sí, sí. És entretingut. Que, ostres, que fa patxoca. Sí. Bé, escolta'm, Sergi, clar, els que hem tocat IA... Escrivim que volem, no? Escriu fet que les coses generen una imatge, però quan tu fas un graduat d'IA, què hi ha? Quina formació hi ha dins d'una situació així?
El grau és com si diguéssim un punt intermig entre informàtica i estadística i ciència de dades. I acabes tocant una mica tots els pals, no? Doncs aleshores tens la formació bàsica en ciències de la computació i en matemàtiques, etc. I aleshores doncs, tens tots els tipus d'intel·ligència artificial que hi ha i que hi ha hagut durant els temps, no? Doncs els models de llenguatge, per exemple, o la visió per ordinador, o l'aprenentatge per reforç, o
Entenc.
Diferents sistemes de diferents coses que es poden fer.
Sergi, i la pregunta que et faré ara segurament és una mica tonta, però veus projecció?
Home,
si tu veus com a futur, tu veus ja, ostres, graduat en IA, feina vindrà, o hi ha més possibilitats, no?
Sí, sí, feina n'hi ha. Tampoc és això que diguis... S'estan pagant tothom per mi... I, que tampoc és això, però evidentment feina n'hi ha, no? I... Però, bueno, tot això que diuen d'ara que les feines estan desapareixent i aquestes coses, la nostra feina és una mica paradoxal, però també estan... O sigui, igual que les feines dels programadors corren perill perquè sí. Els models programen sols, les nostres al final tampoc existen gaire. Però, evidentment, té futur... I s'està fent servir cada vegada més llocs, les empreses cada dia estan més al dia, cada dia s'hi volen posar més, volen obrir més fronteres en aquest sentit. Per tant, futur n'hi ha segur, sí.
Deixa, aquí ja tens un... És tot un... Estàs content quan ja estàs graduat i ara si fas una vista cap al darrere i veus tot el que ha passat ara i en projecció de futur, estàs content amb els resultats?
Sí, 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 i tant. Estic bastant content d'haver triat el que vaig triar. No sé si va ser sort o va ser intuïció.
O sigui, vas encertar, vas dir, he encertat.
Sí, 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 sí. Això segur.
Doncs escolta'm, Sergi Tomàs, graduat de la primera promoció de la Universitat Politècnica de Catalunya, escolta'm, moltes gràcies per aquesta xerrada i per les teves impressions i explicar-nos el què. Molt amable.
No, molt a tu. Moltes gràcies.
Gràcies. Doncs de seguida en parlem de la il·luminació. Com influeix una bona il·luminació en una ciutat, tant per percepció de seguretat com per la salut? De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte. De Balduero.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, bueno, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que las rodillas de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para reparar. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, está el cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más.
Y si tenéis un cap dubte, ya sabéis, hay una web, medicentra.es, que también encontráis toda la información. Doctor Humberto Los Certales de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Parlem de la importància de la il·luminació, ara, si em permeteu, eh? Com és important la il·luminació en una ciutat? Quina percepció de seguretat dona que una ciutat estigui ben il·luminada? I, sobretot, afecta la salut? En parlem d'això, precisament, amb el senyor Jordi Ballesta, director de disseny de Noche, de l'empresa de Noche Lighting Design. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Molt bé.
Escolta'm, tu creus que, per norma, en línies generals, ja sé que això podríem entrar en precisions, però les ciutats estan ben il·luminades?
Bueno, és un tema molt de percepció, ja ho has dit, ho has anunciat, i molt depèn de per qui, no? Normalment és veritat que el sentiment general de la gent del sud d'Europa és que a la seva ciutat sempre falta llum.
No sé, Jordi, si jo comentava també que influeix directament la percepció de seguretat. És així? Hi ha una relació directa entre il·luminació i percepció de seguretat a una ciutat?
Doncs mira, em repeteixo una mica perquè és important. Al sud d'Europa sí, i és 100% cultural. Si els que tenim sort de viatjar per tot el món, doncs ens donem compte que les ciutats arreu del món estan il·luminades de manera molt diferent, no? Aleshores, com pot ser que en unes ciutats en les que hi ha poca llum tinguem sensació de seguretat i, en canvi, en ciutats on hi ha molta llum tinguem sensació de poca seguretat? Doncs és un tema 100% cultural. Molts cops, per raons de context socioeconòmic de la ciutat on, en la que estem, doncs la llum es relaciona amb la seguretat. Per què? Perquè és un efecte molt directe, que si tu veus més, normalment tens la sensació que pots controlar millor el que passa, no? I aleshores tenim aquesta sensació de que, bueno, si tinc més llum i veig el que ve, doncs puc estar o puc sentir-me més segur. No vol dir que això sigui cert.
Jo, Jordi, clar, la diferència, seria la diferència entre un carrer o una ciutat ben il·luminada i posar llums, no? Que és diferent il·luminar que posar llums.
Això seria un altre debat i molt interessant. Sí, més llum no vol dir ben il·luminada, no? El factor de quantitat no sempre vol dir qualitat. Des de fa uns anys ha resultat conseqüència del canvi tecnològic. No sé si tots segurament recordeu que fa uns anys teníem uns carrers que eren d'un color més taronja.
Sí.
I amb el canvi de tecnologia, que hem canviat els LEDs, que ja tothom té per la mà, ja els tenim tots a casa, no? El LED va portar una eficiència energètica i, per desgràcia dels que ens dediquem a això, doncs una falta del control de la qualitat d'aquests LEDs que s'han instal·lant al llarg de l'entorn urbà del nostre país.
Clar, aquesta llum blanca, no sé, llum blanca que tenim ara als carrers, no sé si seria la més adequada, la més taronja, conforme a contaminació lumínica em refereixo, no?
Sí, doncs mira, no és tant un tema de contaminació, sinó que tornem un altre cop al tema de la percepció.
Uh-huh.
D'acord? Sí, és cert que hi ha una part de la gent que viu a les ciutats que percep que si la llum és més blanca hi ha més llum. Per què? Vale. Perquè aquesta llum més blanca té un component a nivell espectral que tira més cap als blaus i els colors blaus són més perceptibles pel nostre ull i pel nostre cervell. Ho resumeixo molt ràpid. Llavors, els colors càlids, normalment, el nostre mecanisme visual els percep, tot i que hi hagi la mateixa quantitat de llum, els percep un pèl més tristos.
Bé, i ara la darrera pregunta que et faig és sobre... Seria una mica resum de tot, no? Però quin paper teniu els dissenyadors en la il·luminació i planificació urbana i per prendre decisions a l'hora de fer aquest tipus de coses? No sé si us fan cas o no.
Doncs mira, encara no prou, però jo soc dels optimistes. Jo recordo fa 20 anys, quan teníem aquestes discussions, que encara havíem d'explicar a què ens dedicàvem, no? I quan deies que eres dissenyador d'il·luminació, la gent es pensava que dissenyaves làmpares. Avui en dia, clar, mira, d'aquí 5 anys, quan em tornes a trucar,
sí?
En lloc de seguretat parlem de salut. Què et sembla?
Em semblarà perfecte. O sigui, la relació de la il·luminació amb la salut.
Evidentment, perquè ja comencem a tindre debats a la professió de com arribem als ajuntaments per explicar-los que la llum no és tan sols un tema de sensació político-social, per tant, seguretat, sinó que hem de començar a debatre i a parlar de com aquesta llum afecta la gent que viu a les ciutats.
Escolta, però t'ho pregunto ara, com afecta aquesta llum a la gent que arriba a les ciutats en qüestions de salut?
Pensem un viatge en el temps. I la veritat és que és molt interessant començar a pensar que ja ens està passant, per exemple, quan treballem la il·luminació d'espais de treball, on tenim la gent moltes hores, no? Que ja no dissenyem cap espai de treball on no discutim de salut o la salut dels empleats que estan en aquell espai de treball. I com la llum ha de transitar en el temps perquè els nostres ritmes circadians funcionin. El cas és que, clar, els humans ens hem destrossat el ritme circadià perquè hem decidit que també treballarem quan no hi hagi llum natural, o que també viurem quan no hi hagi llum natural. Per tant, estem anant contra natura, no? Nosaltres, quan no hi ha sol, hauríem d'estar dormint a nivell de salut. Aleshores, hi ha maneres o hi ha estratègies per intentar afectar menys els ritmes circadians a través de la llum. Per tant, a mida que ens anem apropant a una hora més tardia, el color i la intensitat de la llum hauria de ser diferent que quan sortim de la feina, no?
Doncs, senyor Jordi Ballesta, director de disseny de l'estudi Anoche Lighting Design, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres per ajudar-nos també a difondre aquesta cultura de la llum, que segur que ens anirà bé per la salut de tots en el futur.
Això segur. Gràcies a tu per explicar-nos. El tema és curiós, el tema de la il·luminació, eh? És un... I a més, aplicat a moltes coses, com per exemple, us imagineu, jo què sé, un Nadal sense llums? Bé, arribem a la una. De seguida continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja i després tornem a migdia per parlar de la bombolla al sector dels tatuadors. Fins ara.